Avui a Aula LH parlarem del 50 aniversari del Club Infantil i Juvenil de Sant Feliu Sant Ildefons. També us informarem de la preinscripció de la formació professional i de les novetats a l'Hospitalet i us mostrarem dos exemples de cicles que imparteix l'Institut Mercè Rodoreda. A la secció Aula News parlarem de la presentació dels treballs de les jornades científiques i tecnològiques i del retard en la construcció del nou edifici de l'escola Paco Candel. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Milagros Consarnau ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. En els darrers anys hem celebrat a la ciutat el 50 aniversari de barris, escoles i entitats. Ara ha arribat el moment de celebrar el 50enari d'un esplai emblemàtic, el Centre Infantil i Juvenil de Sant Feliu i Sant Ildefons. Avui recordarem la història d'aquesta entitat i coneixerem alguns dels infants que en gaudeixen actualment. I per això, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres avui a l'Antònia López i a la Laura Albert. Moltes gràcies a les dues per acompanyar-nos. Antònia, comencem per tu, però m'agradaria que ens expliquessis quant de temps fa que estàs vinculada tu al CIC de Sant Feliu, perquè també és una mica la història, no?, d'aquest centre.
Bueno, pues yo... Fa 50 anys que estic vinculada, és a dir, jo vaig començar amb 10 anys a fer uns primers campaments. Vaig arribar al barri Sant Feliu a través dels amics dels meus pares i vaig començar a fer esplai els dissabtes per la tarda. De mica en mica, després vaig passar a estar vinculada amb el grup de joves i llavors vaig començar a fer també els meus pinitos d'ajudant de monitora, després vaig passar a ser voluntària els dissabtes per la tarda i quan va començar l'activitat diària a fer alguns dies per la tarda d'activitat diària fins a agafar la direcció.
Doncs tota una vida, eh?
Tota una vida.
Doncs explica'ns una mica com era aquest esplai quan va néixer fa 50 anys, com era l'esplai, per què en aquell moment neix un esplai al barri de Sant Feliu?
Bueno, jo el que recordo de l'esplai fa 50 anys, d'entrada, comparat, no?, amb el que tenim ara, era un esplai que tenia una infraestructura com molt deficient perquè estaven en uns baixos petits i poc adequats, però en aquell moment per nosaltres eren preciosos. També s'ha de dir que ens trobàvem els dissabtes per la tarda organitzats per diferents grups d'edat i teníem uns monitors i monitores que ens acompanyaven i ens dinamitzaven les activitats. Feien tres activitats de vacances, a l'hivern, a la primavera i a l'estiu, amb uns campaments de 10 o 15 dies. Sí que és cert que en un moment determinat els infants i joves que estaven participant a l'entitat, el que venim a dir és ja ens havien traslladat al carrer Miralta, per tant ja havien fet un salt qualitatiu en quant a les infraestructures i als locals, i llavors començàvem a tenir la demanda de poder quedar un dia i venir a tocar la guitarra, poder venir un dia i fer macramé, i així és com s'inicia una mica les activitats diàries. També és cert que és en aquell moment, al voltant del 84-85, que a la ciutat d'Hospitalet, no?, comencen a obrir-se també d'altres entitats i a fer activitat diària en els diferents barris, Pubilles Cases, Coblen Torrassa, Florida, Pubilles Cases... I a partir d'aquí és quan comencem activitat diària i jo crec que és el primer canvi de l'entitat, perquè fins ara tot s'havia sostingut sobre un perfil molt voluntariat, de molt bones voluntats i de gent molt compromesa, però l'activitat diària de dilluns a divendres no es pot sostenir exclusivament amb el voluntariat i es comencen a professionalitzar algunes de les figures que comencen a treballar a l'entitat.
Com era el barri de Sant Feliu? Hi havia molts infants i molts joves. Pel que tu expliques, era una mica, bueno, hi havia aquesta necessitat, vam començar allà a reunir-nos, no? Perquè també era un moment de naixement d'aquest tipus de d'esplais i això, no?
El barri Sant Feliu és un dels barris com més petits d'Hospitalet, que a vegades té, no?, com una identitat molt pròpia, perquè el fet de ser més petit també fa, no?, que hi hagi una vida comunitària que funcioni a vegades com a poble, no? En aquell moment és un barri que té moltes deficiències, que està poc connectat en el que és el centre d'Hospitalet, que fins i tot no tenia ni escola, que es va construir després, tenia alguna escola concertada, i és un barri on al final els infants i joves del barri s'acaben fent molta vida en el barri, perquè aquestes dificultats com de connexió també és com un impediment, no? I per tant és un barri que s'acaba nodrint i fer molta vida com a nivell intern de barri, no? Això també ara ha anat canviant, perquè sobretot ara farà 25 anys, tota la connexió, Sant Feliu és un barri fronterer amb Esplugues i Cornellà, per tant, tota la connexió, sobretot amb el barri de Sant Ildefons, fa que nosaltres en un moment determinat plantegem també fer intervenció en aquest barri, perquè teníem molta població infantil i juvenil que també participaven en les nostres activitats perquè venien del barri Sant Ildefons o fins i tot anaven a l'escola Pablo Neruda que estava al barri Sant Feliu. No?
Clar, perquè per qui no s'ubiqui, Sant Ildefons, abans hi havia un camp al mig que estava, bueno, estava tan a prop però estava lluny, no,
sí,
no hi havia una connectivitat tan fàcil entre els dos barris, no? Suposo en el moment en què ja sí que hi ha aquesta connexió és quan comenceu també a rebre, no?
A rebre més, sobretot, és a dir, aquesta connexió, sobretot, és a dir, ja en el carrer Miralta ja teníem alguns perquè, per això, és a dir, perquè el bloc del costat és que és un carrer amb molts barris d'Hospitalet passa això. És un carrer, ja teníem alguns infants que ens venien d'aquest barri, però sobretot el Gran Salen és en el moment que ens traslladem al carrer Emigrant, que aquest edifici, també tot el tema de la construcció de la ronda, el passeig dels Cirerers, ja també comunica molt Sant Ildefons amb el centre d'Hospitalet, acaba sent com un pas natural i de connexió entre els dos barris.
Anem a recordar una miqueta aquest moment, perquè potser ara saben que on està el vostre esplai, està en aquell edifici així que és circular, que mira cap a la ronda i això, però no sempre heu estat allà. Què va significar aquest canvi d'ubicació en aquest espai, el tema de la construcció de la ronda, que finalment, després de molta lluita veïnal, la ronda no anés descoberta, sinó que quedés tapada i el barri no quedés tallat. No sé, com ho vau viure també des de l'esplai?
Clar, jo m'agrada que el plantegis així perquè nosaltres, de fet, sempre que comencem la visita a les nostres instal·lacions, les comencem per fora, perquè realment nosaltres el vivim com, és a dir, tot el que suposa aquest edifici i aquest canvi està vinculat amb una lluita veïnal que no era exclusivament per aconseguir, no?, millors instal·lacions, sinó també en que el barri no es tallés per la meitat, perquè la construcció de la ronda significava que el barri, un barri petit, acabava amb una dificultat, que és una gran pujada que té, i això ja és una limitació, acabava tallat just per la meitat. Per tant, la lluita veïnal el que va aconseguir és que soterrés aquesta ronda i que amb la construcció d'aquest edifici, al final, tots els equipaments d'aquest edifici fossin equipaments pel barri, no? Per tant, en la mateixa plaça està l'Associació de Veïns, el Casal d'Avis, la Regidoria, el Centre Cultural, i estem nosaltres a la part infantil i juvenil i al centre mèdic. Per tant, nosaltres acabava sent, no?, tota aquesta construcció com un centre neuràlgic del barri, perquè és cert, per allà, durant el dia, o va algú al Casal d'Avi, o va a la regidoria, al centre cultural, o als metges, no? Mm-hmm. Per tant, acaba sent un punt com molt de pas i neuràlgic a nivell de barri. El fet de tenir la plaça just davant també és una oportunitat clau per fer activitat comunitària, no? És a dir, ara concretament tenim un projecte que tots els divendres és en aquesta plaça, uh-huh, on passen, van passant coses, uh-huh, hi ha activitats on, adreçades a tot el públic i a tot el barri. Per tant, ja va ser un gran canvi, també sobretot va ser un gran canvi per poder acollir l'activitat juvenil, que en els altres espais teníem un altre local, estaven tots separats, la llum natural que té l'equipament actual. Per tant, jo recordo el primer casal d'estiu que vam fer, que encara no el fèiem a les escoles, clar, fer-lo en un equipament tan ben acondicionat va ser clau. També crec que nosaltres sempre diem, no? És a dir, a l'esplai, si a vegades s'identifica en que estàs treballant amb població vulnerable, els espais també dignifiquen a les persones. I per tant, per ser població vulnerable no vol dir que t'hagin d'acollir en un espai poc cuidat, poc mimat, no? Perquè és el que acaba donant valor a la persona, no? I sobretot a reivindicar aquest dret a la igualtat d'oportunitats que sempre diem, no? Mm-hmm.
Si haguéssim de destacar, hem destacat que han vingut, comencen a venir gent de Sant Ildefons, que canvieu d'espai, el tema també de quan vau començar a fer activitat durant la setmana, però si ara haguessis de destacar també alguna anècdota o algun moment així important d'aquests 50 anys, què destacaries?
Uf, és que hi ha tantes, saps? Segurament, no? És a dir, crec que, mira, jo crec que la més recent és la celebració d'aquest 50 aniversari, no? És a dir, i la pròpia festa d'aquests 50, que al final nosaltres hem optat per un únic acte, i quan estàs celebrant una cosa així és quan a vegades et fa parar i dir, ai, no? I llavors quan pares, mires tot el que s'ha treballat i tot el que s'ha fet, i crec que va ser una visualització, un acte com molt entranyable, que també acabes veient a molta gent, no?, que ha passat per allà, que ha tingut un valor important en les seves vides, i crec que és un moment important com per recordar, perquè cadascú té com la seva anècdota personal, i jo moltes vegades als equips actuals, no?, de l'equip educatiu i a l'equip que treballa amb nosaltres, moltes vegades dic que no deixem de sembrar llavors a les persones, no? I que a vegades aquestes llavors floriran moltes flors, o a vegades una, però malgrat que sigui una, ja és molt important en aquest procés que haguem fet d'acompanyament, no?, a totes les persones que puguin passar per l'entitat.
Abans de continuar parlant més de l'actualitat de l'esplai i de parlar-ho amb la Laura, fa uns dies vam visitar el Centre Infantil i Juvenil de Sant Feliu, Sant Ildefons, i vam parlar amb algunes de les nenes i una monitora també del moment actual, i elles ens han explicat com veuen i què és el que més els agrada de l'esplai. Anem a veure-ho.
Jo vaig entrar aquí quan vaig tenir 4 o 5 anys. A mi m'agrada l'esplai perquè és un lloc on podem divertir-nos, fem moltes activitats i podem fer nous amics i podem expressar-nos com ens sentim als monitors o amb els meus companys. A mi m'agradaria estar en el casal joves perquè seria l'últim casal que em quedaria, però si no puc continuar-lo, pues seria una llàstima. No m'agradaria ser monitora. A l'esplai vinc 2 dies fem casals, fem colònies. Les colònies són molt divertides. Sí, m'agradaria que molts nens i nenes vinguessin a les colònies i també al casal, perquè si venen es passarien molt bé i també al club.
Jo vinc a l'esplai des de l'espai lúdic des de quan tenia 3 o 2 anys, crec, que vaig fer un...
El primer record que tinc
de l'espai va ser que vaig fer un pastís de xocolata amb la Pepa. És un lloc on tens seguretat, pots fer moltes, moltes coses divertides amb els monitors i els teus amics. La cosa que m'agrada de l'esplai és les colònies. A mi m'agradaria seguir molt temps més a l'esplai, si es pot, i... sí, ja.
El que més m'agrada del casal és el casal d'estiu, perquè anem a moltes excursions que m'agrada molt, com per exemple la Illa Fantasia, que va ser el que més em va agradar. L'esplai per mi és un lloc on puc fer amics nous i també em poden ajudar si tinc algun dubte o alguna curiositat i puc fer amics nous.
El que més m'agrada són les colònies i la piscina. Moltes vegades nosaltres fèiem ioga i això per mi és...
Vaig començar estels o xamosos, bueno, que abans han dit que són xamosos són 4 o 5 anys, i vaig sortir als 12 i he tornat ara als 20. El primer record que tinc són els campaments, però perquè per mi anar amb una tenda de campanya a la muntanya amb els meus amics, els meus monis, que eren superguais i tot, és com el record que més ràpid em ve si jo penso en l'esplai. Per mi és una petita família. O sigui, jo quan era petita, era la meva petita família, i ara que sóc com més gran i tinc com el càrrec de fer de monitora, per mi els nens són els que em fan venir més i continuar venint i no marxar, saps? Per mi, a nivell personal, és un espai segur al que jo he decidit tornar. Si no hagués sigut un espai segur, jo no hagués tornat com a monitora. Al final també em vull com dedicar al món social i és com un inici que per mi no ha sigut només un treball, ha sigut com tornar on vaig ser feliç. És que ja ho vaig dir això una vegada, però ho torno a dir.
No, ja heu vist, parlen de les colònies, la piscina, la Illa Fantasia, de ser un espai segur. Laura, explica'ns què és, com és aquest esplai, què oferiu?
Bueno, nosaltres oferim moltíssims projectes. Comencem des d'una activitat de tarda, on des dels 3 anys fins als 12, i després hi ha un casal jove. I llavors doncs, cada tarda fem activitats diferents, doncs, fem esports, fem experimentació, fem arts, fem teatre també. Llavors hi ha com una mica de totes les activitats que els hi puguin agradar als infants perquè puguin escollir quins dies venir o quins no. També fem excursions, també fem activitats comunitàries, el que deia abans l'Antoni, sortim a la plaça i celebrem Sant Jordi o celebrem la castanyada. Després també treballem en petita infància i fem Xivarri, que és un projecte que surt cada divendres a fora perquè vinguin doncs, les famílies que vulguin. També fem espai familiar, que als matins venen algunes famílies a fer com a acompanyament. Fem també projectes en el Punt Òmnia, que estan més dirigits com a persones grans. Fem tallers de memòria i el casal jove. Bueno, és que fan moltíssims projectes al casal jove des d'activitat diària, igual que fem amb l'infantil, també fan excursions comunitàries, fem moltíssimes activitats.
Separeu entre l'activitat durant la setmana i després els dissabtes, o els dissabtes no feu?
Els dissabtes no fem com a tal, però sí que un cop al trimestre marxem un dissabte d'excursió. I llavors doncs, això sí que està com separat. Si els infants volen apuntar-se a l'excursió, poden apuntar-se, és opcional.
I a banda de tota aquesta activitat ordinària durant la setmana i durant l'any, tots destaquen les colònies.
Sí.
En quin moment feu colònies?
Això ho fem al casal d'estiu, que fem, bueno, el casal d'estiu és com l'última setmana de juny, tot juliol i tot agost. Llavors, doncs, més o menys el nostre casal d'estiu funciona com per valors. Cada setmana treballem un valor diferent. Empatia, autoestima, medi ambient, feminisme... Llavors, doncs, cada setmana fem una cosa diferent i cada dimecres de cada setmana fem una excursió. I aquí és on anem a la Illa Fantasia. També anem, doncs, per exemple, anem a la platja, anem al Canal Olímpic...
Que hi hagi aigua, no? Exacte. L'estiu que hi hagi aigua.
Sí, sí. És el que més els hi agrada. I a l'agost, doncs, igual.
I feu colònies, també?
Sí, fem colònies. Aquest any anirem a Mascampic, que ja portem anant 2 anys i tenen piscina, tenen una petita granja. I la veritat és que els hi agrada molt, perquè és com sortir com de l'entorn del casal o de l'entorn que tenen a casa, clar, i es creen dinàmiques noves. Clar, els infants que van de colònies no són com superconcrets, va qui vol. I llavors, doncs, potser coneixen gent nova, fan vincles nous, i al final és això, s'estan relacionant però a la muntanya, amb un horari diferent, amb unes activitats diferents, i això fa, doncs, que surtin coses, i és molt xulo.
Les colònies les feu només a l'estiu o també feu colònies?
Només les fem a l'estiu. Només les fem a l'estiu i fem tant colònies com campaments per joves.
Els joves tenen el seu espai. No van a Mascampí, no, els joves?
Sí, sí que van, també van, però a part. Sí, tenen el seu propi espai.
De quanta gent estem parlant aproximadament?
Del casal d'estiu, doncs, potser uns 300 infants comptant joves, més o menys. I d'activitat diària, doncs, potser 150, també, cada tarda, comptant joves, també.
Si haguessis de definir o explicar si sou un esplai singular en alguna qüestió, què és el que tu destacaries?
Jo destacaria molt que fomentem molt la participació dels infants. O sigui, tenim com molts projectes on l'infant és el que decideix quines activitats pot fer, que li donem com molta veu, també a cada espai, doncs, l'infant pot valorar, donem com molt espai a que expressin les seves emocions, com se senten, com que tinguin molta veu en tot el que fan, que se sentin escoltats i escoltades per nosaltres.
Han parlat dels monitors, és clau el tema relació amb els
Home,
monitors.
Home, sí. I això, no? Perquè al final cada grup, doncs, té un monitor referent, llavors aquest monitor és qui ho fa tot. Fa les activitats, les adapta, està amb ells, els acompanya, i, doncs, es creen vincles molt, molt xulos. I està molt guai que, doncs, com hem vist en el vídeo, se sentin com tan segures.
Això, per què? El tema de sentir-se segur. Ho has repetit més d'una noia.
Clar, suposo que també ve per això que els hi donem com aquest espai per expressar-se, sense jutjar. Llavors, doncs, també, doncs, donar-los aquest espai i aquest moment, també ens veuen com un entorn de confiança, on ens poden explicar les coses, els acompanyem, si necessiten ajuda, doncs, amb els deures o amb alguna situació personal, doncs, intentem acompanyar-los el màxim bé que sapiguem.
L'esplai, els nens i nenes que hi van, és una mica, clar, són del barri, no?
Sí.
Suposo que ha anat canviant molt, no? Antònia i, bueno, Laura també, com ha anat canviant el barri, no? I com és l'esplai ara i de com eren abans, no sé, com podríem fer...
Mira, jo als infants i les famílies sí que en aquests últims anys sí que, a diferència de, no, de fa molts anys, sí que diria que les famílies arriben i els infants amb molta més problemàtica afegida, amb la qual cosa és més difícil treballar. És a dir, les motxilles que porten venen molt més carregades que abans. I, per tant, a l'hora de treballar, el nivell de complexitat és molt més gran, no? És a dir, quan elles diuen és aquest espai segur és perquè també està vinculat en un tret característic que és la proximitat, no? És a dir... La gent entra i surt, acaba sent, no?, aquesta plaça, la regidoria està tancada, la senyora gran del barri entra a preguntar-nos a nosaltres de l'horari. Té un problema amb el mòbil i el CatSalut? Entra i per casa el gestionem, no? Per tant, crec que és aquesta figura de proximitat que també ajuda. però amb situacions socials cada vegada més complicades. I això sí que el notem, perquè al mateix temps no, necessites més recursos, més professionals, no, sobretot més vinculats en temes de salut mental, perquè les dificultats són molt més grans.
Laura, com veus l'estiu? De cara ja aquí a les Està colònies, ja a tocar. Les cases d'estiu i tot
Està això, a tocar,
l'estiu. Ho teniu ja tot preparat?
Sí, sí. Jo considero que sí, estem en ello, hi ha moltes coses que s'han d'acabar de planificar, perquè clar, hi ha una feina al darrere molt gran de tema de material, de gestió del personal, que clar, si nosaltres pues, som 30 persones aproximadament a l'entitat, clar, a l'estiu ens multipliquem. Llavors hi ha com un tema aquí darrere, pues, que s'està gestionant, i tot el tema del material, perquè fem casal a 3 escoles diferents. Uh-huh. Llavors, clar, tot el material es multiplica per 3. Uh-huh. Però estem en ello, uh-huh. Sortirà superbé.
És una feinada.
Sí.
Doncs, Antònia i Laura, moltes gràcies per venir a parlar-nos del Centre Infantil i Juvenil de Sant Feliu, Sant Ildefons. Costa una mica, eh? I això d'aquests anys i de tota aquesta empenta, doncs, de cara a l'estiu i més endavant. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
Ahir dimarts 26 de maig va començar el procés de preinscripció per als cicles de grau mig i grau superior de formació professional. Marta, quines són les claus, les dates claus d'aquest procés de preinscripció?
Doncs traieu paper i llapis, perquè cal apuntar al calendari que les sol·licituds s'han de presentar abans de l'1 de juny, però no serà fins al 10 de juliol que es coneguin les assignacions. Després hi haurà un segon procés de repesca el 24 de juliol.
Enguany hi ha algunes novetats en relació a aquesta assignació de places, no?
Exacte. Per primera vegada, els alumnes que no obtinguin plaça en cap de les opcions sol·licitades podran rebre una proposta alternativa automàtica basada en els seus interessos i preferències, com ara vacants en horari de tarda o estudis similars.
Parlem ara de l'oferta. El Departament d'Educació i Formació Professional ha anunciat que ampliarà l'oferta de formació professional per al curs 26-27, amb 4.989 noves places, entre creació de nous grups i augment de places en cicles ja existents. També creen nous cicles, com ara el de seguretat amb perfil professional ferroviari o els estudis de serveis funeraris. Quines són les novetats pel que fa a aquesta oferta a l'Hospitalet?
Doncs pel que fa a l'oferta, es manté pràcticament igual a la del curs passat. En total hi ha 19 centres, entre públics i privats, que imparteixen un total de 75 titulacions de formació professional. L'oferta és molt variada i n'hi ha de gairebé totes les famílies professionals i la majoria tenen un alt índex d'inserció laboral. Per posar alguns exemples, hi ha cicles d'administració i gestió, comerç i màrqueting, activitats físiques i esportives, serveis socioculturals, sanitat, hoteleria i turisme, imatge personal, seguretat i medi ambient, edificació i obra civil i informàtica i comunicacions. Així que, Núria, ja ho veus, per tots els gustos, eh?
Doncs, tot i que el pròxim curs no hi ha cicles nous, sí que n'hi ha alguns que van començar aquest curs i que el pròxim impartiran el segon any i així finalitzarà la primera promoció. Hem volgut conèixer un d'aquests cicles, concretament el de Sanitat Ambiental Aplicada de l'Institut Mercè Rodoreda.
Doncs aquest cicle s'ha creat perquè va sortir una normativa on les persones que havien d'aplicar els biocides, vale, els biocides són com els matarrates, per dir d'alguna manera, havien de tenir una titulació.
Jo no quería escoger este ciclo, iba a hacer bachillerato, pero al final, por X o por Y, acabé aquí y estoy muy contenta. Los profes son muy majos y los compañeros, es una familia para mí.
La motivación que me hizo escoger este ciclo fue que yo quería hacer otros ciclos, pero me quedé sin plaza. Y entonces este era uno de los ciclos en los que tenía amigos y había más plazas para poder entrar, y que el tema de los animales o de las plagas me interesaba para un futuro.
L'objectiu d'aquest cicle és el control de plagues, i aquestes plagues poden ser molt diverses. Ells han parlat d'insectes, o parlaran d'insectes, d'arrossegadors, que és el que han vist. Però el següent any parlarem de control d'aus, de controls de malalties que afecten a la fusta i control en piscina.
Aprendemos todo el tema de exterminación, desinfección, derratización, desinsectación de plagas, también de otro tipo de plagas como puede ser la legionela, también en temas de agua, de plagas de agua, aves, insectos, roedores.
Perquè el tècnic tingui clar, primer, quin tipus de biocida ha d'aplicar, per això ha de fer determinació, per exemple, en el cas dels insectes, no és el mateix una panerola americana que una germànica, vale? I després la concentració a l'espai, vull dir, aquests paràmetres que un tècnic ha de controlar.
Bueno, es un ciclo que nuestra profe nos lo dice mucho, que tiene muchas salidas y trata de control de plagas, de cucarachas, roedores, i és molt important per a la salut pública.
Empreses que facin control de piscines també és una sortida, control de legionela, doncs que està molt durs des que va sortir una normativa fa 2 o 3 anys, vull dir, tenen moltes sortides. Més, aquesta feina, jo sempre els he explicat a ells, no? És una feina que és com un escape room. Tu pel matí surts i tens uns serveis. Llavors, abans d'arribar al client, et mires el planell, que hem vist aquí els planells, i tu determines les zones de risc i controles les zones de risc.
Jo crec que sí que hi ha salides professionals, ja que cada vegada hi ha més plagues i hi ha menys personal cualificado para este tipo de trabajo, y yo creo que sí que es un buen trabajo a futuro.
Seguim amb el repàs local. No hi ha novetats en cicles de grau mig i superior, però sí que hi ha un cicle que s'estrenarà al pròxim curs, no és així?
Exacte. Anem a conèixer-lo una miqueta, Núria. Es tracta d'un programa de formació i inserció, un PFI, d'auxiliar d'activitats esportives que s'impartirà a l'Institut Apel·les Mestres. En aquest tipus de cicles, dels que ja s'ha fet la preinscripció, hi ha una alta demanda perquè són grups reduïts adreçats a joves que no han aconseguit superar l'ESO i poden formar-se durant un any en una professió i després optar a seguir fent un grau mig. Anem a conèixer, doncs, aquest PFI, que també és de l'Institut Mercè Rodoreda.
El PFI són les sigles de Programa de Formació i Inserció. És un programa de formació que dura un any i el que fa és preparar a alumnat que no ha aprovat l'ESO per poder accedir o bé a una professió o bé a continuar estudiant a cicles formatius de grau mitjà.
Yo realicé los estudios en mi país, en Colombia, hice el bachillerato, pero cuando llegué aquí pues no lo tenía homologado, entonces no sabía qué hacer. Entonces me ayudaron a ingresar al PFI para poder acceder a un ciclo medio.
Yo en principio pues voy a cumplir 4 años aquí en España, y pues cuando yo llegué aquí a España entré en ese instituto, al Mercé Rodoreda, y pues bueno, hice la ESO, perdí el primer tercero de la ESO, después lo volví a hacer y pues me dijeron, ya por tu edad no puedes hacer cuarto de la ESO, entonces te mandamos un PFI. No, el año pasado hice un PFI de electricidad y pues bueno, por problemas con el instituto y con los profesores me salí. Y pues un día aquí viniendo al instituto me encontré a mi ex tutora y me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Yo le dije, pues nada, buscando trabajo o ver qué estudio. Y me dijo, tengo un PFI para ti, a ver si te interesa. Y pues bueno, desde octubre estoy aquí estudiando.
El Mercè Rodoreda, com sabeu, compta amb la formació de la família d'administració, doncs el PFI, que aquest ha estat el primer any que el tenim, és també de la branca d'administració. Té un nom molt llarg, però bàsicament és d'auxiliar administratiu.
Yo nunca pensé estudiar administración, pero le di la oportunidad y me ha gustado mucho, entonces quiero seguir en ello. Yo en el curso que viene quiero hacer un ciclo medio de administración en el ámbito jurídico.
Una de les coses interessants que té el PFI és que les ràtios són molt reduïdes si ho comparem amb una aula d'ESO o d'FP. Nosaltres el màxim d'alumnes que tenim són 16 per classe. Això ens permet una atenció molt més personalitzada i fer un seguiment molt més exhaustiu de l'alumnat.
Pues la verdad es que sí está bien que hacemos pocos en clase porque así nos ayudamos a concentrar mejor y pues como que digamos hay más apoyo entre los profesores porque a cambio en las clases de la ESO pues hay mucho alumno y aquí podemos ser 10, 16 y pues siempre vamos a ser los mismos.
Llavors, per ells és fonamental que estiguem, entre cometes, a sobre. Jo crec que d'ells de vegades agrairien que no estiguéssim tan a sobre, però per la part acadèmica jo crec que és molt, molt positiu i això és el que fa que molts de vegades doncs acabin tenint èxit.
A ver, me está yendo muy bien, gracias a Dios, me ha gustado mucho, la experiencia es muy agradable, los profesores, todo me ha gustado mucho.
Pues a mí me gusta eso que estoy haciendo ahora, pero bueno, al cabo de tantos años a mí me ha gustado mucho el periodismo, entrevistas y todo eso, entonces estoy buscando un grado medio, algún curso para ser periodista.
A la web municipal leac.cat, a la secció d'educació, es pot consultar tota l'oferta de l'Hospitalet pel que fa a formació professional. I per tenir una mica més d'orientació sobre les possibilitats que cadascú té per poder entrar en el cicle desitjat, el Departament d'Educació de la Generalitat ha habilitat un cercador amb les notes mitjanes d'aquest curs, tant en cicles de grau mig com de grau superior.
Exacte, Núria, us ensenyem com està el rànquing i segons aquest buscador, els cicles amb més demanda solen ser relacionats amb la salut. Tant a grau mig com a grau superior, tal i com podem veure a la pantalla, els cicles amb la nota més alta són de l'àmbit de la salut i són de l'Institut Pedraforca. Cures d'auxiliar d'infermeria i laboratori clínic i biomèdic. Altres cicles amb alta demanda són el de salut bucodental, el dolmen, i el d'educació infantil, el vilomara. Val a dir, Núria, que les notes a detall varien en funció de la via d'accés. Per exemple, no és el mateix si es vol accedir a grau superior des d'un grau mig o si s'accedeix des de batxillerat. Al buscador del departament es poden fer les cerques triant l'accés, la localitat o el cicle. I això és tot el que us podem explicar sobre la formació professional.
Moltes gràcies, Marta.
A tu.
Un any més, alumnat de batxillerat ha presentat els seus treballs de recerca a les jornades científiques i tecnològiques. Enguany han participat 15 centres, s'han presentat 71 treballs i se n'han seleccionat per ser exposat i que optin el premi 48.
Després de pensar un tema, cercar informació i fons documentals, contactar amb testimonis, elaborar i contrastar una tesi i establir i redactar unes conclusions, toca defensar el treball, la feina feta davant d'un jurat. I les 26è jornades científiques i tecnològiques de l'Hospitalet s'hi troben justament en aquest punt a la Biblioteca Central Tecla Sala. Un d'aquests casos és la Lina, alumna de primer de batxillerat de l'Institut Bisbe Berenguer de Santa Eulàlia, que ha estudiat i analitzat si és possible la reinserció social després d'haver estat a la presó.
Sí que és veritat que a Catalunya, sobretot, que és on més donen recursos, sí que s'aposta per la reinserció. Però una vegada al sortir, nosaltres com a societat estigmatitzem molt a la gent que ha estat a la presó, no els donem una segona oportunitat real i a causa d'això la gent tendeix a tornar a reincidir.
En aquesta primera jornada, el gruix dels treballs són de l'àmbit social, com l'estudi de la Barcelona romana, Barquino, que ha fet el Pau, de l'Institut Mercè Rodoreda del barri del Centre, a partir de la novel·la Rubricatus.
Jo des de sempre he volgut ser arqueòleg, he volgut estudiar història i arqueologia i tenint d'aquest costat Barcelona, que té molta importància arqueològica, amb Barquino. En aquella època no hi havia divisió, només hi havia la URBS, que és Barquino, la ciutat, per així dir-ho, i l'Àger, que és el voltant, no? Que seria la parcel·lació.
Un dels grans temes actuals i de repercussió directa a tot el sistema educatiu, l'ús de pantalles, també ha estat abordat, en aquest cas, a càrrec de la Màriam, de l'Institut Rubió i Ors de Pubilla Casas.
Vaig veure que els infants passen 2,5 hores diàries a les pantalles, mentre que l'OMS va fer una recomanació d'una hora supermàxim i que més del 69% dels infants no segueixen aquest límit. O sigui, realment un nen hauria d'estar jugant, hauria d'estar al parc, hauria d'estar amb les seves joguines, en comptes d'estar tota l'estona davant d'una pantalla. I em va semblar molt impactant.
La presentació de treballs de les Jornades Científiques i Tecnològiques 2026 es completarà aquest dijous. El lliurament de premis serà el 17 de juny a l'Auditori Barrades.
L'Escola Paco Candel de Santa Eulàlia no començarà el curs 26-27 en el nou edifici. Les obres porten cert retard i no s'hauran acabat al setembre. Hem pogut visitar l'interior del nou edifici, que té unes característiques singulars que segueixen criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.
Les futures aules de l'Escola Paco Candel estan acabant de prendre forma, però els alumnes no les podran estrenar al setembre, com estava previst. La comunitat educativa del centre haurà de començar el pròxim curs en els barracots, a l'espera que s'acabin les obres de l'edifici el més aviat possible. A l'interior, els treballs continuen en aquest projecte basat en la sostenibilitat i l'eficiència energètica i que compta amb aquests tres patis com a eixos centrals.
Perquè totes les aules, tots els recursos de l'escola estan al voltant d'aquests tres patis que tenen moltes funcions, reguladores de ventilació, il·luminació, etc. A part de donar recursos d'espais alternatius a les aules, com per exemple són porxos o espais exteriors però dintre o entremitjos, també temes de visibilitat entre aules, no? De connexió visual.
L'edifici utilitza materials quilòmetre zero, com la fusta i la ceràmica, i disposa d'elements per millorar-ne l'eficiència energètica, com aquestes terrasses a cada aula, que funcionen com a protecció solar. Un conjunt de sistemes que permetran que l'edifici consumeixi aproximadament un 75% menys d'energia que un edifici estàndard.
Per exemple, el terra radiant, que a part de fer servir-se per calefacció, també aporta un punt de refrigeració a l'estiu. La renovació d'aire també, que és normativa, s'ha implementat amb un sistema que atempera la renovació que entra de fora, i això és diferencial també respecte a altres opcions. També l'envolvent de l'edifici, que no només el tema material, sinó que té un aïllament considerable.
Tot això també pensant en espais que siguin flexibles per les activitats del dia a dia. Un cop s'acabi l'edifici, es farà la segona fase de l'obra, on es construirà el pati. Mentrestant, a l'interior, els treballs continuen per convertir aquest espai, que ara té bastides, en l'entrada de l'escola, i aquestes aules sense pissarres en les futures classes de l'Escola Paco Candel.
El Centre Cultural Barrades ha acollit l'acte de tancament de la celebració del 50 aniversari de l'Institut Pedraforca. L'acte ha comptat amb la participació d'antics professors. Per
construir el seu futur. La celebració pels 50 anys de l'Institut Pedraforca ha conclòs amb un acte ple de records i reivindicació a l'Auditori Barrades. Exalumnes, docents i persones vinculades amb el centre han acudit per fer balanç de mig segle amb un treball fonamental pel barri de la Florida. Durant la trobada, exprofessors han recordat com van ser aquells primers anys plens de dificultats.
Doncs a mesura que anaven arribant els materials, les pissarres, les cadires, les taules, anaven muntant les aules, els propis professors.
Jo crec que el més important és aquesta dedicació al barri de la Florida de l'Hospitalet, primer com a centre únicament de formació professional i després obert a altres ensenyaments. I llavors el més important és que ha estat un centre sempre abocat al barri i a oferir millores professionals i vitals, pues, a totes les generacions d'estudiants que hem anat durant aquests 50 anys d'existència.
La cita ha coincidit amb la recent arribada d'una nova directora al centre. Susana Sánchez té clar que el Pedraforca està avançant pel bon camí.
Nosaltres no direm que som vells, sinó bueno, tenim una bellesa i una experiència que fa que encara durarem per molt. Tenim corda, tenim innovació, ara comencem amb els simuladors, tenim nous cicles formatius, la bàsica, estem obrint portes a nivell de robòtica. Bueno, han passat 5 anys, ha passat mig segle, però encara crec que ens queda corda per mig segle més.
Els participants han tancat l'acte desitjant 50 anys més de transformació social i educativa.
Escola nova ja, o qui cuida els que cuiden? Han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes els manifestants de l'escola Escorça, davant de l'Ajuntament, on famílies i educadors s'han concentrat per demanar un cop més un nou espai per al centre. Escola nova, escola volent, sí!
La reivindicació és clara. Un nou espai per l'Escola d'Educació Especial Escorça. Famílies i educadors s'han manifestat a la plaça de l'Ajuntament per fer sentir les seves demandes. Denuncien que l'equipament actual ubicat en uns baixos a Santa Eulàlia ha quedat petit i que no disposen de l'espai necessari per poder desenvolupar la seva tasca. En el seu dia a dia han de fer front a problemes per accedir a les aules o als passadissos, la manca de climatització en algunes classes, poc espai en els banys per canviar els infants o fins i tot un menjador que s'ha convertit en una sala polivalent a la força.
Que és l'aula de reunions, l'aula per les famílies, i allà, en un raconet, treballen tant la logopeda com l'enfermera de l'escola, que es posen uns biombos per tenir una miqueta d'intimitat, per poder treballar bé amb els nens. I això és el que tenim.
Els passadissos, les entrades a les aules, estan plenes de cadira de rodes, de material ortopèdic per fer les sessions de fisio, per fet de canviar els alumnes, mobilitzar-los, fer servir una grua amb alumnes que caminen, que estan a terra descansant. L'espai és molt limitat i ens dificulta molt.
La reclamació és històrica i fa anys que famílies i escola demanen aquest nou espai per l'alumnat, però la situació continua encallada i l'escola ja ha arribat al límit.
Es passen, no?, la pilota per part del local on estem és l'Ajuntament, i l'Ajuntament és qui ens ha de donar una solució en quant a un espai, però qui posa els diners és departament. Per tant, s'han de posar d'acord tots dos.
Necesitamos que nos ayuden lo más antes posible. Hemos intentado ya hablar con todo lo que es el ayuntamiento, nada más que nos dan largas. Todos los días nos explica la misma historia, que sí, que está todo en proceso, pero el proceso ni empieza, ni continúa, ni en ningún momento nos dan ninguna solución.
No cumple con las necesidades, no cumple con el espacio, la infraestructura, los baños no están adecuados, no están adaptados, y cada vez la solicitud para la matrícula aumenta. Entonces ya no dan más y no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo es soluciones para ellos, para que tengan una calidad de vida mejor. Son sus derechos.
Unes demandes que han estat escoltades per l'alcalde David Quirós i pels portaveus dels grups municipals d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem.
Un any més, alumnat de primària de 5 escoles ha presentat els resultats dels experiments que han fet en el marc dels programes Petits Talents Científics. Enguany, els experiments han tractat sobre el funcionament del cos humà.
L'Auditori Barrada s'ha omplert d'alumnes de 5 escoles de la ciutat que en grups han exposat el treball i els experiments que han fet a classe al llarg del curs. Es tracta del punt i final de la 6a edició de Petits Talents Científics de l'Hospitalet, que enguany s'ha centrat en el funcionament del cos humà. La Megan i el Jordi, per exemple, han fet un treball de recerca sobre genètica.
El nostre projecte es diu l'herència genètica i va de com pot ser que dos germans siguin diferents, tot i sent dels mateixos pares. M'ha agradat aquest projecte perquè vam fer molts experiments, ens hem passat molt bé.
El programa Petits Talents Científics, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i desplegat a les escoles de l'Hospitalet per l'Ajuntament, proporciona al centre recursos i orientacions pedagògics que ajuden els mestres a implantar metodologies més participatives i creatives a l'aula.
Nosaltres hem fet el projecte de Petits Talents Científics amb un repte, que era com arriben els aliments i l'aigua que bevem a les nostres cames. Hem fet experiments amb sugos per comprovar, per exemple, que no totes les dents són iguals, la dels infants com la dels adults. Hem fet un altre experiment per veure quin tub representava millor el nostre esòfag.
El nostre projecte era descobrir com és que necessitem fer caca, i tot va partir d'un conte que els hi va fer molta gràcia. Venir aquí els hi feia molta il·lusió. Estan molt nerviosos la primera vegada que exposen en públic, però ho han fet, s'ho han preparat molt bé i han vingut molt motivats.
Petits Talents Científics s'emmarca dins del Pla Municipal Estratègic LH Ciència amb dos objectius.
L'un és l'impuls de les vocacions científiques, no?, entre els joves alumnats i de la ciutadania en general, i per l'altra banda l'impuls també del pensament crític.
D'alguna forma el mètode que té Petits Talents Científics és incorporar el coneixement del mètode, de com d'alguna forma es desenvolupa la ciència, que és a través de conèixer que per fer-te trobar una resposta i fer-te una pregunta, definir una hipòtesi.
Més enllà de les exposicions d'aquest matí, al programa han participat durant tot el curs gairebé 500 alumnes de 7 centres educatius de tota la ciutat.
Segons un estudi d'Ecologistes en Acció, la qualitat de l'aire al voltant de les escoles no és bona. A l'Hospitalet s'han analitzat 7 centres educatius i cap d'ells compleix els requisits que marca l'OMS pel que fa a micrograms per metre cúbic, però també superen el llindar menys restrictiu que marca la Unió Europea, que és de 20 micrograms.
La qualitat de l'aire al voltant d'escoles i instituts no passa l'examen. Segons el darrer estudi que ha fet Ecologistes en Acció, només 7 dels 147 entorns escolars analitzats compleixen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Aquest suspens gairebé general suposa que el 95% dels centres estudiats respiren aire nociu per la salut. I aquesta contaminació al voltant d'escoles i instituts afecta els infants segons els pediatres. Els alts índexs de diòxid de carboni incrementen principalment les malalties respiratòries, però també provoquen altres afectacions.
Sabem que un 40% de les bronquitis són causades per la contaminació. És a dir, no li estem donant prou importància, no? Hem parlat molt del tabac, però hi ha altres factors de risc com la contaminació que ens afecten a tots i que els hauríem de tenir molt més en compte. Hem parlat dels efectes a nivell respiratori, però sabem que hi ha altres efectes. A nivell de desenvolupament neurocognitiu, sabem que disminueix l'atenció i la memòria, tenim estudis sobre això, sabem que hi ha molts contaminants que són directament carcinògens, no només produeixen càncer de pulmó, sinó també de ronyó, de bufeta, color rectal.
A l'Hospitalet s'han analitzat 7 centres educatius i cap d'ells compleix els requisits que marca l'OMS, que és de 10 micrograms per metre cúbic, però també superen el llindar menys restrictiu que marca la Unió Europea, que és de 20 micrograms. L'Institut Mercè Rodoreda i Can Vilomara són els que encapçalen aquest rànquing a la ciutat. A l'estudi destaquen que l'Hospitalet és un dels municipis amb pitjor qualitat de l'aire dels analitzats en la campanya. Argumenten que quan es van prendre les mesures als centres, la zona de baixes emissions a l'Hospitalet estava bloquejada per una sentència judicial i això podria haver influït en els resultats. Tot i això, creuen que, com en altres municipis, es necessitarien pacificar els entorns escolars.
Una de les propostes d'Ecologistes en Acció és pacificar tots els entorns escolars, és a dir, a un radi, no sé de quants metres proposen, que tots els centres escolars siguin peatonals. Això fa que la gent no pugui anar amb vehicle privat, no? I que es faciliti l'anar a peu, no? Que després es quedin allà fora jugant els nens.
També demanen que es limiti la velocitat de circulació a 20 km per hora en totes les vies perimetrals dels centres, com la naturalització dels entorns escolars amb més presència d'arbres que no només millori la qualitat de l'aire, sinó que mitigui l'efecte d'illa de calor.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Candela i la Júlia de l'escola Milagros Consarnau, que ens recomanen llibres.
Soc la Candela de CBE de l'escola Milagros Consarnau i he vingut a recomanar-vos aquest llibre titulat Diari d'una penjada. Aquest llibre va sobre la vida en l'institut que t'ajuda a superar-lo, les intimideses, d'un nou amor, rivals, amics i moltes més emocions. La penjada d'aquest llibre és la Nikki Matchway, la protagonista. Té mala sort, a mesura que va passant el temps, va coneixent nous companys, amics. El vaig conèixer a l'estanteria de la classe. Tenia bona portada i, sincerament, em fa por anar a l'institut allà sense saber res. Jo és que em sento molt identificada amb ella perquè també sé dibuixar. Jo crec que sóc divertida, puc fer companys i amistat ràpid, però em fa por no estar a l'altura, saps? Sí, és una col·lecció i aquí tenim el volum 1. Crec que me'n llegiré el segon i si també és tan bo com aquest, a per tercer. Jo li recomano aquest llibre a tots els TCC i tots els que siguin penjats com jo.
Hola, em dic Júlia, tinc 11 anys, vaig a 6B i estic a l'escola Milagros Consarnau.
avui he vingut a recuperar-vos Harry Potter i la Pedra Filosofal. Un nen que es queda orfe després de que el mag més valorat del món Voldemort hagi matat els seus pares. És el primer llibre de la saga. És orfe, viu amb els seus tiets i no el tracta molt bé, fins que un dia arriba una carta d'un col·legi de màgia per inscriure'l. Accepta, però la carta posa que ha d'anar a l'andana 9:15 i no sap on és això, fins que veu una família que entra entre l'andana 9:10 i té curiositat, li pregunta i llavors li explica i ha d'anar corrent fins allí per pujar el tren. Els seus amics són Ron i Hermione. És una saga de 7 llibres. Jo vaig per llibre 5. També hi ha pel·lícules, però ja hi ha 8 perquè el llibre 7 és molt més gran i hi ha més text. He vist les pel·lícules 2 o 3 vegades totes. A la meva mare, quan era petita, li agradava molt llegir i va conèixer Harry Potter i pues, que s'ha comprat tots els llibres d'aquesta edició i en anglès. M'agrada perquè és fantàstic, hi ha moltes amistats, és genial aquest llibre. Li recomanaria als meus amics i a la família.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de la iniciativa del Centre d'Estudis Joan 23, que va proposar crear un parc que tingués jocs per a infants amb discapacitat i que ara veuen com la proposta s'ha fet realitat. I també a la tertúlia conversarem sobre fins a quin punt el jovent està marcat pel culte al cos i a la roba. Us hi esperem. Fins dimecres.